Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern català enviava un segon comboi ahir de suport a l'extinció dels incendis que castiguen el nord-est d'Espanya. Un dispositiu que està format per 56 efectius d'agents rurals, grup d'especials incendis forestals i també agrupacions de defensa forestal. A banda també 21 vehicles, entre camions, unitats lleugeres i equips de coordinació que ajudaran a partir d'avui en els incendis de Castella i Lleó. La missió és donar suport a les autoritats locals, participar també en l'extinció i assistir sobretot a la població afectada. Està previst que s'hi estiguin fins aquest dissabte, sempre que la situació no empitjori. Aquest operatiu se suma ja al desplegat el dilluns a Extremadura, on encara hi treballen 55 bombers, 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aèris en l'incendi de Jarilla. Pel que fa a la situació actual dels incendis, n'hi ha un total de 21 actius en diferents comunitats com són Galícia, Extremadura, com dèiem, i també a Castella i Lleó, que han obligat a desallotjar a més de 33.000 persones, han cremat també més de 382.000 hectàrees i hi ha un total de 30 detinguts vinculats amb aquests incendis. I el president de Junts, Carles Puigdemont, evita fixar una data límit per a l'oficialitat del català a Europa i demana paciència perquè assegura que és un procés prou lent. Ho ha dit en una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent. Puigdemont subratlla que ho lluitaran fins al final i lamenta que el govern espanyol s'hi hagi posat tard. També considera que parlar català a l'Eurocambra és més important que fer-ho al Congrés, on ja es fa amb normalitat. També ha advertit que ja han donat prou temps i que potser ara a la tardor passaran coses que no han passat fins ara. I en mobilitat, on és d'ara encara situació tranquil·la. Les carreteres catalanes s'ha habilitat pas alternatiu a la C-13 i a Borsí per despreniments causats pels ruixats de les últimes hores i també queda tallada la pista forestal al seu pas per les valls de Valira. I un turista català i veí d'Esplugues de Llobregat va morir a Bali mentre feia pesca submarina a la localitat de Pemuterán. Segons la policia, l'home es va desmaiar o bé va quedar-se sense oxigen després de submergir-se amb un equip inadequat fins a una profunditat de 20 metres. Els acompanyants van alertar les autoritats en no veure'l tornar a la superfície i va ser un bussejador a localitzar sense vida. I la zona de baixes emissions de Girona començarà a aplicar-se el 15 de setembre. Podran circular-hi sense restriccions els vehicles amb etiqueta ambiental i els que estiguessin domiciliats a Girona abans del 2025. Els inscrits a partir d'aquest any sí que tindran algunes limitacions. I pel que fa al temps, atenció encara a l'avís per intensitat de pluja en les comarques del Solsonès, a l'Alt Urgell, al Berguedà, a la Cerdanya i també al Ripollès. Pel que fa a la temperatura, continuen a la baixa els valors, amb uns valors que no passaran dels 32 graus en general i dels 33 al Pla de Lleida.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dimecres 20 d'agost del 2025. Avui has de saber que les Illes Balears han registrat un augment del 77% en l'arribada de migrants en pastera durant la primera quinzena d'agost, mentre que la resta de l'estat la xifra baixa. En total, més de 4.300 persones han arribat a les costes balears en només 15 dies i el govern autonòmic admet que no té prou recursos per fer front a una situació que s'ha convertit en una autèntica emergència. També has de saber que Pedro Sánchez ha anunciat que el Consell de Ministres del 26 d'agost declararà zona d'emergència de protecció civil als territoris més afectats pels incendis forestals. Només aquest any les flames ja han arrasat més de 380.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 33.000 persones. Tot i que el temps dona una petita treva, el risc d'incendi continua sent molt alt i el govern central vol activar ajudes i recursos extraordinaris per a la reconstrucció. I finalment has de saber que cada cop aprova menys gent l'examen teòric de conduir. A Catalunya s'ha passat del 57% d'aprovats fa 10 anys a només un 41% actual. Els experts apunten a una pitjor comprensió lectora i a proves massa antiquades. Per això la DGT ha anunciat que a finals d'aquest any incorporarà vídeos de percepció de risc per fer els exàmens més pràctics i més útils per la seguretat viària.
I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat. els plataners i les palmeres.
En el programa d'avui anirem directes cap al Maresme per conèixer i tastar el pèsol del Maresme en la nostra collita pròpia. També farem parada a les Terres de Lleida per parlar del pubillatge i farem una pausa a mig matí per gaudir de l'hora del pati i que és també el nom d'un nou videopodcast que s'estrenarà molt aviat a la xarxa Més. En parlarem amb el seu presentador i també el seu director. Com sempre, sortirem a cercar el Josep Sunyer per terres tarragonines i avui recordarem cançons i paraules de l'any 2018. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
Ara passen 5 minuts de les 9 del matí i com cada dia establim connexió amb Tarragona Ràdio i saludem el Josep Sunyer, que ens proposarà una nova història des de Tarragona. Entenc que després d'aquest ambient festiu, Josep Sunyer, bon dia, t'has pogut llevar bé.
Doncs sí, Manel, bon dia, eh? Hem pogut llevar-nos d'hora, tot i que, clar, hi va ser un dia intens, eh? Clar. Encara una mica de ressaca de festa de Sant Magí, però mira, amb ganes d'anar avui a fer un tomet i acostar-vos també, doncs, a l'ambient d'algun lloc, que com sempre té tres pistes.
Vinga.
I avui, mira, la primera passa per Tòfones i Tallafocs pels incendis, la segona, Rovellons i Follets del Bosc. No has vist mai de Follets del Bosc?
No n'he vist mai. Jo no, tu sí, has tingut oportunitat.
Sí, 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 i tant, si vas al bosc, si estàs amb silenci, en un lloc especial en trobes.
Sí, d'acord.
I la tercera són ceps, que són bolets també, ceps pel civet marinat amb garnatxa.
Molt bé.
És la millor, la tercera.
Doncs sí, sí, m'agrada també la tercera. Doncs ara vosaltres, des de casa, a través de les xarxes socials de l'Obert per Vacances, podeu aventurar-vos també i intentar esbrinar on es troba avui el Josep Sunyer i sortirem de dubtes a la segona hora del programa. Gràcies, Josep. Fins aquí una estona.
Fins ara.
I a aquesta hora us expliquem que el món de la pesca recreativa a Catalunya està un xic revolucionat. Els darrers anys s'ha endurit la normativa per als pescadors de canya, primer a la província de Girona, i ara la Generalitat estendrà aquestes noves normes a la resta del litoral català. Els pescadors es debaten entre no perdre la seva afició, el respecte a un medi cada cop més tocat i els greuges amb l'activitat professional. En Sergi no l'enganxem pescant, sinó que el tenim per parlar-nos de tot això als estudis de Ràdio L'Escala. Molt bon dia, que per cert, Sergi, sí que t'hi podríem enganxar pescant, perquè també és una de les activitats, de les moltes activitats que fas, eh?
Sí, sí, oi tant, mira, si m'arribeu a fer el directe ahir al voltant de les 9 del vespre, 9 de la nit, ja hi era. I ara també hi estaria, eh? Però amb el dia aquest que fa una mica més revoltat, amb llamps i trons, una mica més difícil. Manel, hem vingut a xerrar una estona de totes aquestes novetats que tu deies i com respira el món dels pescadors de canya. Ho farem amb la visió de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable i el seu president, l'Albert Villanueva. Albert, sigues molt benvingut aquí a l'Obert.
Hola, bon dia.
Aviam, les dades ens diuen del darrer informe de pesca que tenim al voltant de més de 60.000 llicències de pesca recreativa en actiu aquí a Catalunya. La primera pregunta que volem fer és clara. Des de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, considereu necessària i útil aquesta nova regulació que s'ha anat implementant per etapes vers a la pesca recreativa?
Sí, a veure, en qüestió de considerar-la necessària, està clar que sí. Sí, la pesca recreativa feia molts anys que no tenia una nova regulació i això fa que sigui bo reordenar-la. Ara bé, després entrar en matisos de si és correcte o no és correcte, però reordenar-la estava clar que sí que era necessari. I crec que la majoria de pescadors pensen el mateix, no?
Albert, ja fa un any dèiem que va entrar en vigència a la costa gironina. Què us diu també l'experiència d'aquest any i també quin paper hi ha tingut la CPR en el consens o no amb el territori?
Sí, em pots repetir la pregunta?
No, sí, era una mica això, que ja fa un any que va entrar justament en vigència a la costa gironina i què us diu també l'experiència d'aquest any, el bagatge de tots aquests darrers mesos?
Sí, exacte. A la costa gironina va entrar, que és aquí on entren els matisos, no? Va entrar una mica amb urgència, ficada amb calçador, i és el que i és segon, crec que el fet de no haver, o creiem, jo he dit, el fet de no haver pogut informar a tothom com era degut, doncs potser ha fet més complicada la seva introducció. Si busquéssim una petita crítica, no? O sigui, si tot això ho estem plantejant des de fa molt de temps i s'està intentant regular i parlant en taules de pesca recreativa i de més, pues aquesta pressa per imposar-ho és el que va fer en aquell moment, no? Que tot trontollés de dir, però si la gent no està informada, si la gent no sap el què, o sigui, tu per publicar un doc costa molt que la gent llegeixi el doc. Mm. Aleshores, trobem que va faltar aquesta mancança. Mm. Per la resta, també hem d'entendre que només regula aigües interiors, per tant, clar, estem parlant de la província de Girona, de molt poca zona que abarca, no? Aleshores era encara més fàcil d'haver informat amb més prudència i ben fet.
Perquè, Albert, això implica diverses coses, no? Ara mateix deies allò de les aigües interiors, que ja acota molt les zones, però també hi han talles mínimes, vedes, no? Algunes espècies o prohibides o amb especial atenció. On es centra la normativa, primer la de Girona i després la que s'aplicarà ara a la resta de Catalunya?
Clar, la normativa de Girona es centraria en el que és sobretot el que més, a on més quilòmetres afecta de costa és a les badies, la badia de Cadaqués, la badia de Roses, la badia de Pals, això són les més aigües interiors, i tres punts en concret més petits que hi ha al mapa de Girona d'aigües interiors, perquè són molt, molt petits. I amb la resta de Catalunya sí que cap al sud, tot el que seria la zona de l'Ebre i de més, sí que els afectarà aquesta nova regulació.
Mm-hmm. De fet, un dels arguments dels pescadors que s'han mostrat en contra de la normativa és el greuge o comparació amb els pescadors professionals. Diuen que són ells qui realment fan més mal. I estàs d'acord en aquesta diferència? És a dir, que contra més professional i més elements tinguis potser per fer aquesta feina, doncs s'acaba fent més mal que no pas doncs, el tipus de pesca que fan també doncs, les persones que ho fan doncs, a petita escala?
Sí, jo crec que en la majoria del que estem d'acord és amb que la regulació no hauria de ser contra la recreativa o contra la professional. O sigui, si per exemple hem imposat unes vedes, doncs aquesta veda l'hauríem de fer per la mateixa espècie, a la mateixa època, tant els recreatius com els professionals. O sigui, si no servirà de res. O sigui, l'impacte està claríssim que ha sigut sempre dels professionals molt més per el seu poder d'extracció, no? En comparació per moltes llicències que tinguem a Catalunya, No estem les 60.000 llicències pescant tot el dia ni tots els dies de la setmana, no? Aleshores, això està més que demostrat, no cal entrar en aquest tema d'extracció de qui es treu més. Uh-huh. O sigui, sí que està demostrat també, no? Econòmicament, qui aporta més, no? Però, bueno, no entrarem en aquests temes. Però sí que creiem que si es creu qualsevol tipus de veda, hauria de ser conjunta. Igual que a la Bahia de Roses es fa la veda de la sèpia, pues, les vedes haurien de ser totes conjuntes si és que realment el que estem mirant és l'ecologisme en aquest aspecte, no? D'intentar que això es reprodueixi.
I Albert, va, posarem un cas de, no un cas d'estudi, però sí que ens hi trobem alguns. Si entres a una peixateria i veus orades de 12-15 centímetres, com li expliques això a un recreatiu que, segons aquesta normativa, no en pot pescar més de 7 i que han de superar els 30?
Clar, no li puc explicar així de fàcil. la resposta no ho puc explicar. O sigui,
hi ha alguna eina? O sigui, podem fer alguna cosa
Sempre hi ha l'excusa de que, clar, que no la poden descartar, quan en altres espècies sí que diuen pues, l'heu de llençar al mar, no?, un altre cop. Però això és en el que et refereixo també, que hauria d'anar tot una mica pues, en línia, no? O sigui, si uns poden, els altres també, ja està, i no hi ha cap diferència, és molt més fàcil per tothom. Que és el que té aquesta nova llei, a part de tenir moltes espècies regulades, masses, al nostre punt de vista, per el fet de fer-ho complicat, o sigui, al final, si li fas complicat al pescador, tenim un problema, perquè ningú acaba d'entendre. Està molt bé que s'hagi regulat, però hi ha moltes espècies de la llista que com sabeu es podien haver eliminat tranquil·lament, que no afectava en molts casos ni a la recreativa. Però és el que diem, per no entrar en temes de punt a punt, que ens podríem estar hores, no? Uh-huh. Però sí que si això hagués estat molt més regulat amb les mateixes talles dels professionals, amb tot, doncs no et trobaries aquest consens de que dius tu, ostres, ara vaig jo, em dius que no puc, ara me surto i sí que puc anar-ho a comprar. A veure, jo tinc un recurs igualment, no? És un dret el recurs del peix també.
Albert, independentment d'això que ara parlàvem i relacionat també amb la vostra raó de ser com a associació, quins deures poseu al pescador recreatiu perquè sigui més curós encara amb el medi, per exemple?
Sí, a veure, des de fa molts anys, l'associació té 25 anys, aquest any precisament els hem celebrat, que el que es busca és això, no? Poc a poc, des d'allà als seus inicis, es va anar fent i a fires del vaixell, i a diferents fires locals, etc., d'anar mostrant una diferència, no? Pues més cap al respecte i cap a l'entorn. Això ha sigut una feina que ha costat molts anys i que a poc a poc, dintre de les nostres possibilitats, hem anat fent i creiem que hem anat aconseguint. Però, clar, o sigui, sembla que ara una llei tan forta en aquest aspecte ho destrueixi, no? En el sentit de que el que fas és emprenyar el pescador recreatiu, no? I més que res també perquè són lleis que no s'han fet amb un consens amb el que dèiem d'aigües interiors i aigües exteriors. O sigui, no, crec que no costa tant en un país d'entesa parlar amb qui pertoqui del ministeri i dir, escolti, aigües interiors, aigües exteriors, anem a treure-ho tots alhora, no anem a treure-ho tots alhora, però si no també és que estem discriminant ja amb una persona que viu a la Bahia de Roses, amb una persona que viu al Cap de Begur, m'explico? O sigui, no té... I al final ja hi ha per pobles també la normativa. És molt complicat sortir a pescar avui en dia, tens que sortir amb tota una enciclopèdia i dir, a veure, quina norma tinc que llegir-me? Això en Sergi que surt a pescar ho sabrà, no? O sigui, que diu, si tiro cap a... Sobretot és que sortim d'aquí la Bahia, parlo del nord, que és la zona que més conec. Si tiro cap a nord, tinc aquesta normativa. Si tiro cap a sud, tinc aquesta. Si tiro cap al centre, cap a l'est, tinc aquesta altra. Al final és que un va bastant perdut. I hauries de mirar la coordenada quasi, que la deriva no m'aporti una mica més enllà, per no equivocar-me. O sigui, sembla que estigui fet tot per cada vegada que ens puguin arribar a sancionar per un motiu o per un altre, no? És això la complicitat. En canvi, si tu parles amb aigües exteriors i dius, ei, nosaltres anem a regular, podeu regular amb nosaltres, hòstia, seria tot molt més fàcil, no? Que tota una zona n'és conjunta amb la mateixa normativa.
Albert, dos cosetes ja per acabar. Mira, tenim entès que també la CPR participa en processos científics, no? Com el del Data Collection. Col·laboreu amb diferents entitats, no? I,
sí,
per últim, també, a part d'això, qui vulgui participar, el pescador que ens estigui escoltant i vulgui participar a l'associació, com ho ha de fer? Que li suposarà formar part de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable?
Sí, bueno, nosaltres, l'Associació de la Marina Pesca Responsable, som una entitat sense ànim de lucre. Aleshores, el que realment és soci ho fa per això que dius, per voluntat pròpia, perquè veu que la feina i la tasca que fem és important. I aleshores la nostra forma no és ni anar a buscar socis ni reclamar socis, sinó que qui vulgui que ho senti, no? Aleshores la gent Per fer-se soci ho té molt fàcil, tenim la web www.acpr.cat, allà pot entrar i pot clicar a l'enllaç i directament enviar el formulari d'alta de soci. Nosaltres sí que cobrem una quota, perquè són 45 euros any, vull dir, no és res fora de lo normal, perquè és a l'any, perquè ja et dic, el nostre motiu principal no és buscar tenir socis per tenir més diners, sinó és intentar defensar la pesca recreativa com hem fet tota la vida, amb els medis humans, i el que som és som un equip de tots els socis i totes les persones que ens unim per intentar defendre això.
Mm-hmm. Doncs...
I és per això que estem a totes les... intentem estar a totes les taules de gestió i taules de pesca i de diferents normatives que puguin anar sorgint, com ha estat en els darrers anys, doncs Cap de Creus, Bahia de Roses en el tema de la sèpia, la taula de gestió de pesca recreativa, etc.
Molt bé, doncs Albert Villanueva, gràcies per acompanyar-nos avui. Estarem molt atents també, doncs, a veure també com aquesta normativa s'estén arreu del territori català. Gràcies per compartir aquesta estona d'estiu amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, gràcies també, Sergi, bon dia.
Gràcies, me'n vaig a buscar la canya.
Vinga. I un dels indrets on aquest conflicte entre pescadors recreatius i l'administració està ben viu és el Delta de l'Ebre. Allà els pescadors han posat el crit al cel cap a una normativa que consideren del tot injusta. En té tots els detalls Cel Prieto des de Delta.cat.
Els pescadors recreatius de les Terres de l'Ebre han alçat la veu en contra de la nova regulació que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca vol aplicar a partir del setembre perquè aquesta activitat sigui més sostenible. En concret, la normativa estableix quotes diàries, talles mínimes i vedes biològiques. Per Pepe Romanyà, president de l'Associació de Pesca Esportiva El Fangà, aquestes mesures afectaran en negatiu al sector.
Pensem que aquesta nova llei no és del tot objectiva, ja que en primera que no se'ns ha tingut en compte a l'hora de confeccionar i després que està basada en estadístiques que, a veure, ningú va tots els dies de l'any a pescar ni trau 10 quilos de peix cada dia. Em sembla molt bé el tema de les vedes, perquè és correcte, però el que és abusiu és la mida o el nombre de captures que es puguen fer cada dia.
Agricultura, però, defensa esta normativa, ja que la pesca recreativa està cada cop més estesa. De fet, les captures ja representen una vintena part de la pesca professional, segons apunta el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya. En aquest sentit, Espanya insisteix que el nou marc legal vol garantir una pesca sostenible i compatible amb la resta d'activitats al mar. La nova normativa s'aplicarà a la costa de les Terres de l'Ebre, Barcelona, a partir de setembre i tindrà una vigència de 2 anys. Se seguirà el mateix model en vigor des de 2024 al litoral gironí.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Passen 22 minuts a les 9 del matí i us pregunto, què és un squirting? En català en diem brollada o ejaculació femenina a raig. Avui anem fins l'any 2018 per conèixer el terme brollada.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2018. Brollada. Ejaculació femenina en què s'expulsa de cop una gran quantitat de líquid ejaculatori.
Sandra Cuadrado.
Què és un squirting? En català en diem brollada o ejaculació femenina a raig. Si no saps si n'has tingut mai cap, consulta la definició al Cercaterm i no te'n quedarà cap dubte. Per gaudir del sexe amb llibertat i seguretat, cal que en coneguem els conceptes bàsics i entendre com funcionen les seves regles. Per aquest motiu, es va considerar necessària l'elaboració d'un recull que contingués els termes més essencials d'aquest àmbit i que tingués com a objectiu prioritari oferir terminologia inclusiva que plegués perspectives, orientacions i tendències ben diverses. El resultat va ser la publicació de la terminologia de la sexualitat i l'erotisme l'any 2018, que va servir per parlar clar en català també en matèria sexual. De què parlem quan parlem de sexualitat i erotisme? Abans del sexe convé tenir els termes clars. I per fer pràctiques no hi ha res millor que gaudir i experimentar també en neologia. Per escalfar l'ambient es pot parlar brut, dirty talk en anglès, que en diuen. Una altra paraula que també es va codificar el mateix any que la brollada i que consisteix a parlar conscientment d'una manera obscena durant l'intercanvi sexual, amb l'objectiu d'intensificar l'excitació. Això sí, ho farem en català.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
L'aigua termal de la Garriga ha convertit el poble en un lloc de referència al Vallès Oriental junt amb Caldes de Montbui. A tots els municipis s'hi sumen una llarga llista de municipis del nostre país com Caldes de Malavella, Caldes d'Estrac, Sant Hilari Sacalm, El Vendrell o Santa Coloma de Farners, un bé molt preuat del qual, en el cas de la Garriga, s'ha convertit en un bé plenament turístic del qual en treu un benefici i s'ha convertit en referent en el sector als dos balnearis existents com són l'hotel Blancafort Spa Termal i l'hotel Termes La Garriga. Però anem a parlar del concepte de l'aigua termal, un element que ha permès convertir en molts pobles en destinacions turístiques també durant el mes d'agost. Una aigua mineromedicinal, és a dir, que per la seva composició química i o física té propietats terapèutiques. Però com es genera i com arriba a la superfície aquesta aigua? Doncs avui volem donar resposta a aquestes preguntes i també parlar-ne de tot plegat amb l'ajuda del doctor en geologia i catedràtic emèrit d'enginyeria del terreny per la Universitat Politècnica i Garriguenc, també en Jordi Coromines, que ens acompanya en directe des dels estudis de Ràdio Silència a la Garriga amb el nostre company de l'emissora, en Jordi Roig. Molt bon dia als dos Jordis.
Bon dia.
Hola, molt bon dia, Manel.
Doncs escolta'm, començant per al principi, Jordi, ja sabem que l'aigua termal, dèiem ara en aquesta presentació, que és un bé molt preuat, però anem al seu origen. Hi ha constància de diverses civilitzacions com els romans que ja entenien i valoraven també doncs, aquest bé tan preuat, és a dir, entenien coneixement previ al que tenim nosaltres?
Sí, de fet, hi ha diverses civilitzacions que van fer servir l'aigua termal, sobretot per banys, i ja es té constància que des de fa 11.000 anys fins a 3.000 anys, és a dir, tota l'edat de bronze es feia servir, i en aquest sentit els egipcis també ho van aprofitar, però és evident que qui van refinar l'ús de l'aigua termal com a bany, sobretot, van ser doncs, els turcs, els grecs i els romans.
Situem-nos una mica, i com a geòleg és necessari també que hi hagi una falla per al sorgiment d'aquesta aigua termal, i en el cas, per exemple, de la Garriga i d'altres pobles del Vallès, és a dir, és important aquesta falla com a punt de sortida d'aquesta aigua?
En el cas de la Garriga i altres zones de Catalunya, sí, és important, el que passa que no sempre cal que hi hagi una falla perquè hi hagi aigua termal. Tenim zones en el món que són camps volcànics en el qual el magma es troba molt a prop de la superfície i per tant tenim unes temperatures molt altes a prop de la superfície i allà també tenim camps geotèrmics molt, molt importants. Per tant, les falles són un dels casos, però també hi ha altres situacions on es poden donar aquestes aigües termals.
Amb tot això, aquestes aigües termals, quina explicació, i perquè tothom que ens estigui escoltant des de casa ho pugui entendre, Jordi, com s'explica que l'aigua augmenti de temperatura i agafi doncs, tots aquests graus?
Bé, hi ha una cosa que es coneix com a gradient geotèrmic. Si nosaltres féssim un forat o entréssim en una mina, normalment notarem que a mesura que anem entrant en profunditat, la temperatura puja. Hi ha un gradient que es diu gradient geotèrmic normal, que és que cada 100 metres la temperatura augmenta entre 2,5 i 3 graus. Però hi ha zones en què aquesta temperatura és anormalment alta i tenim doncs, situacions en què aquestes zones fracturades o aquests camps volcànics que deia, doncs el gradient geotèrmic és molt més alt. Què passa? L'aigua que s'infiltra, l'aigua de pluja que s'infiltra en el terreny va circulant cap en profunditat i a mesura que va arribant a profunditats més grans es va escalfant. Quan trobem una zona d'anomalia tèrmica com és la zona de la Garriga, on la temperatura, el gradient geotèrmic és molt més alt, s'escalfa perquè entra en contacte amb aquesta zona i després, si hi ha algun mecanisme que permeti arribar a la superfície, aquesta aigua escalfada arriba a la superfície.
Jordi, a la Garriga hi ha constància de l'ús de l'aigua termal des de fa molts segles. Mm. Sí que hi havia antigament una vila, en aquest cas romana, a la Garriga, que era la vila de Can Terrés. No era aigua termal, ara ho explicaràs, perquè era aigua escalfada, però hi ha constància d'aquestes reserves perquè s'han fet prospeccions ja fa més de 35 anys d'aquestes reserves d'aigua, oi?
Sí, bueno, sí, tinc entès que des de l'edat mitja ja es coneixien que hi havia sorgències termals aquí a la Garriga. Can Terrés, perquè jo en tinc entès, no sóc historiador, però jo entenc que Can Terrés el que tenien era un sistema d'escalfament de l'aigua, i per tant tenien un punt on l'escalfaven i llavors tenien diversos banys amb aigua a diferent temperatura. Però la zona on surt l'aigua termal a la Garriga és una franja molt concreta que està més a prop del centre, més allunyada de Can Terrés.
I tots són aquestes prospeccions que comentaves que van fer fa uns 35 anys aproximadament, oi?
Bueno, va haver-hi uns programes de l'Institut Geològic i Minero d'Espanya que estaven interessats en el tema geotèrmic, on va haver-hi una crisi d'energia molt forta als anys 70, i llavors va fer totes unes campanyes de prospecció, van fer, sobretot aquí a casa nostra, doncs unes perforacions a la zona de Sant Malús que van arribar gairebé a 1.000 metres, i allà es va constatar que teníem una anomalia tèrmica i que allà era un lloc susceptible a poder fer un ús o un aprofitament d'aquesta energia geotèrmica.
Clar, estem parlant que aquest jaciment d'aigua termal, per dir-ne d'alguna manera, és inacabable, o que realment és un bé finit i que s'hauria en aquest cas de fer algun tipus de regulació per no quedar-nos en sense?
Bé, bona pregunta. És a dir, efectivament aquesta aigua no és inacabable, tot i que existeixen gent que amb més base o menys base parla de les aigües termals que puguin tenir un volum infinit. No és així. L'aigua termal, almenys a casa nostra, el que d'on ve és l'aigua de pluja que s'infiltra a la serralada prelitoral, aquí al massís del Montseny, i després, per uns circuits més o menys complexes, arriba a profunditat i torna a sortir a la superfície a través precisament de la falla del Vallès. La falla del Vallès el que fa és ser una autopista per les aigües termals perquè puguin arribar a la superfície sense refredar-se.
Clar, la gran pregunta. Aquests jaciments es buiden més ràpid que en aquest cas es tornen a omplir per l'aigua de la pluja que ara comentaves, que entren per aquí la serrada del prelitoral, per arribar a aquests dipòsits subterranis i que entrin en temperatura, o realment no, al revés, hem d'anar amb compte?
Hem d'anar amb compte, perquè de les dades que disposo és que els nivells d'aigua han anat baixant i la temperatura també ha anat baixant, i el que sembla és que hi ha hagut un increment de perforacions que aprofiten aquesta aigua termal, i per tant l'aigua, com deia, és limitada. Si traiem més aigua de la que és capaç de reposar, doncs el jaciment o l'aqüífer termal es va buidant, i per tant el que notarem és que amb el temps, si segueix aquesta dinàmica, els nivells d'aigua aniran baixant i la temperatura anirà refredant-se.
Uh-huh. Amb tot això, hem parlat ara una mica de l'origen i també dels jaciments d'una forma, però el que potser i també més a la gent que vol anar a un balneari que ens està escoltant ara des de casa, quins components químics són especials i per què doncs, afavoreixen d'alguna manera també doncs, aquests banys en aigües termals?
Les aigües termals no podem dir que tinguin una composició química homogènia. Tot depèn molt de la geologia que travessen d'aquestes aigües, depèn del terreny que travessen. Llavors hi ha terrenys de diversa composició i per tant les aigües de pluja, quan s'infiltren, van entrant en contacte amb terrenys de diversa composició. El que caracteritza les aigües termals és que tenen una alta mineralització. Normalment doncs, les aigües que bevem envasades són de baixa mineralització, i les aigües termals tenen un component mineral molt més elevat. Tant pot ser doncs, de sílice, de ferro, de magnesi, de sodi, llavors dependrà de quina és la geologia local que aquestes aigües tinguin una composició o altra.
Doncs això és importantíssim. En tot això, amb aquestes propietats, i això no sé si té un sentit, però és a dir, quan sortim d'aquests banys, que sortim com molt relaxats, així com molt descansats, això també ens aporta l'aigua, o és una cosa més de sentiment nostre com a persona?
Bueno, això ho aporta l'aigua. Una característica de l'aigua termal és que està a una temperatura molt més alta que les aigües que trobem normals, no? de que estem acostumats a trobar a les fonts. I això fa que tingui tota una sèrie de propietats. Antigament es feien servir per banys relaxants, per recuperar-se d'un esforç important, però després això també el que fa és un efecte, l'efecte de la temperatura que té, doncs serveix per una millorar la circulació de la sang, serveix també a nivell doncs, de malalties respiratòries, el tema asma també ajuda, també ajuda a malalties o malalties o dolències com l'artrosi o com la fibromialgia, que això ajuda a relaxar la musculatura i per tant en aquest sentit té un efecte bastant, bastant beneficiós. Per tant, hi ha tota una teràpia associada a lo que és la temperatura i els gasos que té l'aigua termal que ajuden i milloren sempre sota prescripció mèdica, evidentment.
Clar, Jordi, una de les coses que sempre es comenta és quan vas a algun lloc a relaxar-te, mirar que hi hagi aquest segell de balneari i no un segell d'spa, per exemple, perquè estaríem parlant que l'aigua que s'utilitza és diferent. Els balnearis és on hi ha aquest segell de qualitat que s'utilitza aigua termal, en aquest cas, oi?
Sí, el cas és que l'spa és un terme, és un acrònim. L'spa ve del llatí, que és salus per aquam, que vol dir la salut a través de l'aigua. I això pot ser amb aigua termal o pot ser amb aigua no termal. Llavors, hi ha tota una sèrie de teràpies que jo no sóc expert en això, però que fan servir simplement l'aigua com a relaxant, però l'aigua termal també correspon al terme spa, que és tu millores la salut a través d'un tractament per l'aigua. I, evidentment, l'aigua termal té unes propietats molt més potents, molt més beneficioses que no pas la teràpia només amb l'aigua que no sigui termal.
Doncs aquesta aigua termal que avui estem coneixent amb aquesta entrevista, no sé si també haurien de ser en dosis adequades, és a dir, si hauríem de mesurar també, no sé si pot ser per un excés d'aquests banys també pot ser dolent o no hi ha aquest risc, Jordi?
Bueno, banyar-se jo crec que té molt bones propietats, jo crec que no crec que sigui dolent. El que sí que havien de tenir present que a vegades, sobretot al segle XIX i al segle XX, a vegades es bevia l'aigua termal. Amb això cal anar en compte, perquè no sempre els components de l'aigua termal, amb els criteris que ho veiem ara, són aigües potables, no? Per tant, una cosa és el tractament terapèutic de l'aigua termal, tot el que es fa en un balneari, altra cosa és el consum de l'aigua, que això sí que hauria d'estar en funció de la composició química i bacteriològica que té l'aigua a cada balneari, que no, és variable en funció d'un lloc o altre.
Doncs avui hem conegut també tots aquests beneficis d'aquestes aigües termals amb el professor, el Jordi Coromines, que ens ha acompanyat també a l'Obert per Vacances. Moltes gràcies per passar aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies també al Jordi Roig. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ara passen 7 minuts de 2:15 del matí. És el moment d'entrar dins de les nostres veus indispensables, aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar íntegrament a la xarxa Més. El periodisme i la literatura s'entrellacen en la vida de Montserrat Roig.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig.
El periodisme i la literatura es van entrellaçant en la trajectòria de Montserrat Roig, com també ho fan el feminisme i la política.
El periodisme el que li permet en un primer moment...
Aina Torres i Reixac.
És a dir, ella el que vol és escriure literatura, però el periodisme és el que li dona diners, perquè viure de la literatura és molt complicat. Ella explica que és mecenes d'ella mateixa. És a dir, durant un temps es dedica a fer periodisme, li agrada, també, i molt. I hi ha qui diu que era millor periodista, fins i tot que escriptora de narrativa, I a més li permet desconnectar també d'aquest món més interior, no? Aquesta barreja jo crec que li agradava, no? D'ara combinar periodisme amb literatura. Però també ho fa per una qüestió pràctica, que és que el periodisme és el que li dona diners. Moltes vegades trucava a la Pilar i Maric, Pilar, anem a fer un reportatge. Aleshores feien un reportatge i quan tenia suficients diners el que feia és que anava normalment fora de Barcelona a escriure les seves novel·les i es tancava allà. Moltes vegades li demanava a algú que es cuidés dels seus fills mentre ella estava escrivint, i escrivia de forma intensa, potser escrivia les novel·les en un mes i mig o dos, 10 hores diàries, perquè és l'única manera que podia compaginar amb els fills, etc. Normalment ho feia en període de vacances i escrivia aquestes novel·les.
Quan Montserrat Roig es tancava a escriure, no volia que la molestessin, fins a tal punt que quan un dia va entrar un lladre a casa i el seu fill la va voler avisar, li va dir que si no era urgent no la molestés, i evidentment no la va poder avisar. Anècdotes a banda, tornem a agafar el fil del periodisme.
Va aconseguir destacar en un món altament masculinitzat. De fet, ella va dirigir programes de televisió, es va posar davant de les càmeres de televisió, és a dir, va arribar lluny. Coneixem el programa Personatges, que és un programa fantàstic, que de fet ella deia el franquisme ha silenciat a molta gent de la cultura catalana que li hagués tocat doncs, ser present en els mitjans de comunicació i no ho ha pogut ser, i ella el que fa és que aquesta gent tingui presència, no? I els puguem veure i una mica reparar doncs, aquest dany que havia fet el franquisme. No? I aleshores ella doncs, es posa a entrevistar a gent que si fas un repàs doncs, és una delícia, no? Des de Neus Català, Ovidi Montllor, Estellers, Fuster, etc. No? Són unes entrevistes que us recomano moltíssim, moltes d'elles es poden, o, crec que al final les van posar totes, es poden trobar.
Però Radio Televisió Espanyola atura el programa El Convidat 49. La censura, sota la premissa que ja no queden més convidats interessants per entrevistar. Salvador Espriu i Dalí van quedar a la llista dels pendents.
S'havia dit que era per una qüestió política, no? I fent el llibre vaig trobar les declaracions d'un directiu de Ràdio Televisió Espanyola, de Jorge Arandes, que va ser el director gerent, que evidentment doncs, sí, ho reconeix, no? I diu... Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Per tant, aquí veiem la prova de que realment era per qüestions polítiques i no perquè no hi haguessin més personatges interessants per entrevistar.
Censurades també van quedar les entrevistes que ja havia preparat per a Josep Maria Benet i Jornet i Vicent Andrés Estellers. Però l'any 1981 hi ha canvis a Radio Televisió Espanyola i pot gravar 3 programes més. La censura arriba fins i tot al Congrés i al Senat, i tot i que el 1978 rep el Premi Mundo d'Entrevistes, la col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola s'acaba aquí. El seu és un periodisme compromès, i Montserrat Roig és molt conscient en un moment de la seva trajectòria que no tothom posa en pràctica aquests valors.
Però sí que és veritat que diu els últims anys que se sent separada una mica d'aquest periodisme que grogueja, d'aquest... Primer també tenia reticències de posar-se davant d'una càmera de televisió perquè ho veia com un mitjà manipulador, un mitjà de masses, després ja s'hi troba bé, eh? Però sí que critica un tipus de periodisme doncs, sí, que grogueja, etc. No? Ella pensa que feia un periodisme compromès, valent, d'investigació, va col·laborar a més de 20 publicacions i a més també va col·laborar de forma regular al periòdico i a l'Avui amb aquells articles. I ella, per exemple, un exemple de com posava la mirada, no? Diferent. Els treballadors de la Motor Ibèrica, que era una fàbrica que hi havia a Sant Andreu, estaven de vaga i ella, en lloc d'entrevistar els treballadors, va entrevistar les companyes dels treballadors, no? Per veure com vivien elles la vaga. Doncs potser es dedicaven a preparar ja perquè ells poguessin, és a dir, una mica tota la feina invisible que feien les dones. Ella intentava fer això, no? No anar a la mirada típica, sinó anar una mirada diferent i moltes vegades doncs, compromesa, feminista, etc.
El Pèsol del Maresme és molt més que un llegum. És dolç, tendre i carregat d'història. Saps que va néixer gràcies als pescadors quan no podien sortir a pescar? Aquesta i altres curiositats de la Perla Verda les descobrim avui al Collita Pròvia amb la Júlia Llanes i el Sergi López de Premià Mèdia.
Collita Pròvia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero. Nom.
Pèsol del Maresme.
Nom científic.
Pisum sativum.
Indret on es conrea.
La comarca del Maresme.
Temporada.
De febrer a maig. El Maresme és una comarca estretament lligada al mar, No és estrany, doncs, que un dels seus productes més emblemàtics, el pèsol, conegut com la perla verda del Maresme, tingui els seus orígens precisament al món mariner. Fa anys, quan la mar estava brava i no permetia als pescadors sortir a pescar, aquests aprofitaven per treballar la terra. Així va ser com entre vinyes van començar a sembrar pèsols com a cultiu complementari al raïm. Allò que va començar com una activitat de supervivència s'ha acabat convertint en un dels tresors gastronòmics de la comarca.
Amb el temps, aquest llegum ha deixat de ser un cultiu secundari per esdevenir un producte estrella, reconegut per la seva dolçor i la seva textura tendra, gairebé mantegosa. Cada primavera, durant els mesos de març i abril, el Maresme celebra l'arribada del pèsol amb diferents activitats que el posen en valor. Destaquen les jornades gastronòmiques del temps de pèsols, organitzades pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, on es pretén donar visibilitat a la tradició culinària de la comarca i als productes de proximitat. Però no parlem d'un sol tipus de pèsol, n'hi ha diverses varietats, i cadascuna s'adapta millor segons la zona i les condicions del terreny. Les més conegudes són la floreta, l'utrillo, el ganxo, el garrofal i el negret. Totes amb les seves particularitats, però amb un denominador comú, la delicadesa.
La feina del pèsol comença molt abans que arribi a la cuina. El primer pas és escollir bé la varietat. El plantaire és qui s'encarrega de fer germinar la llavor, un procés que demana paciència i experiència. Paral·lelament, els pagesos treballen la terra perquè tingui el punt just d'humitat. Aquest procés pot arribar a durar fins a 30 dies. Quan les plantes estan a punt, es trasplanten als camps i es procedeix a l'entuturat. Es col·loquen uns suports perquè les plantes creixin en l'aire i els pèsols no quedin a tocar la terra. Eviten així que es facin malbé o es podreixin. Un cop creixen, arriba el moment més esperat, la collita. Un cop recollits, els pèsols passen directament del camp a la cuina. Des d'Horta i Txart, la Susana i Txart ens explica quin és el procés habitual per començar a treballar amb el pèsol fresc.
Quan nosaltres collim el pèsol, el que fem és pelar-lo i classificar-lo per la mida del pèsol. Si és pèsol llàgrima, que és el petitet, que la cocció seva és molt, molt poc temps, o si és més gran, pel calibre, vaja, pel calibratge. Llavors, el que fem amb el pèsol és, es pot cuinar o al vapor o bullit amb aigua. Una manera molt senzilla i molt bona és sofregir molta ceba en una paella i afegir-li pèsol, que pot ser fresc, segons la mida que tingui el pèsol es tindrà més estona o menys. La veritat és que el pèsol es cou de seguida. I es tira el pèsol i es cobreix d'aigua només fins a sobre del pèsol. Llavors, s'hi pot tirar una mica de menta i una mica d'anís i quan estigui cuit es para. Se'ls diu, és la típica recepta de pèsols ofegats. És molt bona, molt senzilla i molt healthy.
Tot i això, no tot és idíl·lic en el món del pèsol del Maresme. El cultiu, actualment, s'està veient afectat per diversos factors. L'Ester Pujol, d'Hortalisses Pi, ens ho explica.
Abans les sembres es feien, sobretot a partir de gener, que era de cara a la primavera, i ara pues, comencem una mica abans, al setembre o així, primer perquè la demanda que tenim de restauració, gastronòmics, i clients que tenim que els agrada molt el pèsol comencen a demanar-lo doncs, a finals de novembre, desembre. Encara és molt aviat, però comencem a acollir alguns. Hi ha un risc en això, que és que si hi ha una glaçada doncs, el pèsol es congela i llavors no es pot vendre. Però al final els agricultors el que hem de fer és el que ens demana una mica al mercat, als clients. I llavors hem après, diguéssim, a cultivar una mica abans d'hora a dintre dels túnels i després quan ve la primavera ja els cultivem fora de túnel perquè ja estan en la seva època natural. O sigui que la pesolera en si és una planta primaveral i alhora es pot adaptar a altres estacions fredes, però el canvi climàtic està fent que els hiverns siguin menys freds i la planta s'adapta dins d'hivernacles.
Però el repte més gran no és el temps, sinó les plagues. Des d'Hortespí també ens ho descriuen.
El problema més, diguéssim, més general que tenen els agricultors o que tenim ara és l'oïdi, que és un fong que arriba a secar la planta. Llavors, l'única manera d'esquivar aquest problema és mai plantar el pèsol en el mateix hort, en la mateixa parcel·la, diguéssim, sinó anar fent canvis rotatius. Després hi ha una altra cosa, un altre problema, que són uns paràsits, que són els frares. Si ho heu vist en algun camp, és com un espàrrec que floreix, per dir-ho d'alguna manera. I això absorbeix els nutrients de les plantes que tenen al seu voltant. En aquest cas, si surten al costat de les faves o de les pesoleres, doncs agafen els nutrients i la planta es mora.
Malgrat tot, el pèsol del Maresme segueix sent un dels productes més preuats, tant a les cuines de la comarca com als restaurants d'alta gastronomia. I cada any, quan arriba la temporada, es converteix en protagonista de plats que combinen tradició i creativitat. La perla verda del Maresme continua brillant, tot i els obstacles.
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara és el moment de, doncs això, de descobrir cançons de l'estiu, d'un estiu molt concret, d'un estiu com els d'abans, com diu la cançó de l'estiu de la xarxa. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
Escoltàvem ara amb el pèsol del Maresme. Sí, no sí. És un producte d'estiu, és veritat?
No, no, però està molt bo.
Però està molt bo, això és cert. Avui anem fins l'any 2018. Quina cançó has trobat avui? I posa'ns una mica de context. Què passava?
A veure, jo vull dir que sí. Jo crec que aquesta època, entre el 2015 sí. i el 2020, va ser una època on molts grups catalans, Charango, Catarres, Búhos,
va ser l'auge dels grups en català.
Exacte. Però sobretot amb cançons, jo diria com de verbena, que fan estiu, les trompetetes, cada any hi havia alguna que ballaven.
A més, grups amb molts components.
Sí, sí, sí.
No? És com
que la gràcia,
sí,
també, jo
sí,
crec.
Sí, 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 sí.
I amb molta base de fans.
Val.
Perquè jo estic molt acostumada a veure les... Ara ja no ho veig tant, però les típiques samarretes de Doctor Prats, de Búhos, sí. La veia sempre.
A tot arreu. Per tant, sí, sí. Eren grups que tenien, doncs això, també, molt de caliu per part del públic.
Exacte.
Molt bé. Per tant, la pista és que és un grup català.
Correcte.
D'aquests que van tenir el seu punt fort entre aquells 5 anys, no? Entre el 2015 i el 2020, aproximadament.
Que
no?
Ara segueixen traient cançons, tenint, però sí, jo sí. crec que ahir va ser com el moment que tothom deia, uah!
El punt fort, no? I ara sí, fixa't sí. que ara la tendència sembla que és un altre cop com solistes, no? Estic pensant, per exemple, sí. en Julieta, Musca,
etcètera.
No?
Etcètera. I si són grups, no són tan grans.
Clar,
per exemple,
no
els Tiets,
grans.
En principi,
clar.
El meu dic que són dos.
Sí, 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 sí. Són la banda, suposo que hi ha més gent,
sí, sí, però
ells
però
són dos, per així dir-ho. També és veritat que són més diners, o sigui, menys diners per repartir, és a dir, que queden entre menys, també.
Potser abans es cobrava millor.
Clar,
no sé,
per
no
exemple,
sé com
estic pensant en 31 FAM, que són 12, què toca, no?, al final d'un concert entre cadascú. L'anècdota. Detalles, bueno. Són dos, 16.000 euros un concert. Home,
pues clar,
ja t'ho penses, ja t'ho penses, no?
Això, si volgués algun dia venir algú a explicar-ho,
estem
oberts,
eh? Exacte, què cobreu i com ho repartiu els diners? Això és el que vull saber jo, realment. Dit això, anem a un grup que eren molts, també.
Eren
en
molts,
aquest cas. Eren
molts,
quants.
I, bueno, actualment jo crec que sempre en van... Molta festa, molta gresca, i sempre tothom surt saltant, ballant i tot el que
molt,
tu vulguis.
Garantia
molt
assegurada,
estiu,
eh?
Fa molt estiu.
Fa molt estiu, és veritat.
Parlo d'una cançó una mica... picant. No
picant.
No picant.
Pensa que hem parlat de brollades, eh? En aquesta primera hora del programa.
Clar, tot va en connexió.
Tot va pot ser. Pot ser que estigui tot lligat.
Estic parlant d'una cançó que es diu Volcans.
Home... I ja si som volcans en erupció, amb la brollada ja, tanquem aquesta primera hora, ningú sap com, eh? És brutal.
Bueno, és del grup Búhos, sí. Per qui no ho sàpiga. I ara que estem parlant d'això, deu del picant, perquè ahir em vaig posar a veure el videoclip, que feia molts anys que jo no el
Val.
Veia. I en el videoclip surt, bàsicament, persones morrejant-se, tenir una història d'amor.
Ah, sí?
Allà, en el supermercat, a les escales...
Molt bé, és com la passió allà on
exacte.
Sigui, no?
A un bar.
Ah,
No, no, és molt maco, et remou tot per dins. També tenia que et fa ballar la cançó.
Ah, això està bé. Doncs mira, si et remou i et fa ballar, jo crec que té moltes garanties d'èxits aquesta cançó, que avui ens porta fins l'any 2018, amb buos que estan totalment, sí, sí. O sigui, segueixen funcionant i segueixen
exacte,
treballant
correcte,
durant
correcte.
Els estius i els hiverns també, però especialment els estius.
A mi m'agrada molt
en
aquesta.
Molts festivals. Doncs amb Volcans arribarem a les 10 del matí, per tant molt atents, perquè estava mirant justament quina cançó... Ah, és que avui t'aviso, Júlia, que jo també vinc amb una cançó en català i també és un d'aquests grups importants.
És que és el que dèiem aquest any, bueno, aquests anys, hi ha moltes cançons
clar,
molt xules,
clar,
és complicat triar-ne una.
És complicat. Per tant, us donarem dues opcions. De moment, ens quedem amb aquest Volcans de Buos. No marxeu, perquè a la tornada continuem en directe, acompanyant-vos fins les 11 amb més Obert per Vacances a la vostra ràdio local. No marxeu, fins ara mateix.
Em vas fer creure que tot estava al nostre abast. I ara tot canvia i ens té atrapats. Busquem una sortida entre mitges veritats. És una guerra i vull lluitar del teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. L'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te a incendis.gencat.cat. Si veus foc a punt, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Propostes en xarxa.
Goya, Dalí, Giacometti, Miró, Goethe, Rodin o Picasso passaran l'estiu al CCCD a Barcelona i el responsable de reunir-los en una mateixa mostra és George Didi Haber.
Yo digo,
Local. Notícia.